Doncs vinga, va, anem a entrar en matèria. Toni de la Torre, bon dia.
Bon dia.
Maria Nicolau, bon dia.
Bon dia.
Fas tanta enveja, Maria, amb aquestes piulades que fas de casa teva.
Ah.
De tinc tot el que necessito i no val dos rals, però sóc la dona més feliç del món amb aquest peixet, aquest foc i poca cosa més, i el caldo, no?, que estaves fent caldo.
És que què més vols? Què més vols a la vida?
No, no, és que jo volia que m'adoptessis ahir a la nit, que faig aquesta piulada. Sisplau, Maria Nicolau, em vull anar a casa teva, a veure
menjar
com bull aquest...
aranyes verinoses.
Eren aranyes?
Eren aranyes.
D'aquelles que et piquen el peu?
Aquell noi que es va morir fa dues setmanes per li va picar un peix. És aquest peix.
A mi em va picar una vegada.
No passa res, li treus la punxa i ja està. Boníssim. Boníssim, deliciós.
Ai. Vam dir que avui no parlaríem de res de por, que demà vaig a Sitges, eh?
Sí, vam dir, segur que...
Mentira!
Se'm sap greu, és l'octubre, l'octubre és així.
L'octubre és de por? No.
L'octubre és de por perquè hi ha Halloween, que marca l'agenda.
Castanyada! Què coi, Halloween?
Sí, però estem parlant de sèries, la majoria són americanes, i per tant, ells, pobres, les castanyes, no...
Ostres, ara hem de parlar de fantasmes?
Sí, us fan por, fantasmes?
A mi em fa por tot el que ha de fer por.
Ah, clar.
Ja està, els fantasmes són per fer por, no? Doncs sí, em fa por. A veure, sí, què han fet ara, els fantasmes?
Doncs protagonitzen aquesta sèrie que es diu La maldició de Bly Manor.
There you are. Now let's come up with a story.
Aleshores, fa por. A mi no gaire, però sí, fa calfreds.
Fa calfreds.
Això és molt subjectiu, eh? Jo he de dir que amb això tinc bastant una distància considerable. Vull dir que les pel·lícules i sèries de por en general no em fan por.
Ah. És que és com Iron Man, en
general. No, tampoc això, eh? Però...
No és referent de res a nivell
de... No acabo de...
No t'impressiona.
No, però és veritat que és la mena de sèrie que, com... Depèn de la circumstància, clar, si la mires sol de nit... És la mena de sèrie que si la mires sol de nit... Doncs després, mal rotllo seria.
Clar, és que això
mal
també
rotllo seria el concepte.
Ens hauries d'explicar això també, Toni de la Torre. Com s'han de mirar les sèries?
Home.
Perquè no és el mateix mirar aquesta, com es diu, maldició
de
Bly Manor, que mirar, no sé,
Glow.
Succession.
Home, aquesta és molt evident. Aquesta s'ha de mirar sol, si pot ser, sense llum, això, evidentment, de nit... I això és molt important en aquest cas. Jo no ho recomano, normalment no ho recomano, però en aquest cas sí, marató, si pot ser.
Tot seguit.
Sí, perquè l'ambientació de la sèrie et va enfonsant i enfonsant i enfonsant i vas entrant a dintre.
Quines ganes de patir.
Bueno, és que està feta per això. Si no voleu patir, no aneu a La maldició de Bly Manor, que per cert no ho hem dit, però és com la segona temporada d'una sèrie que l'any passat va tenir molt d'èxit, que es deia La maldició de Hill House. D'acord? De fet, el que tenen en comú, a part del títol de La maldició,
sí,
el que tenen en comú és que les dues estan ambientades en dues cases, i el fet que les dues estan basades en novel·les clàssiques del gènere. Bly Manor està basada en un altre pas de rosca del Henry James. Té com a escenari principal una mansió, i perquè es fa una mica la idea de la història, la protagonista és una institutriu que va en aquesta mansió per tenir cura de dos nens que han perdut els seus pares i ha d'anar a tenir cura d'ells. És una institutriu anglesa, americana, que va a la típica mansió gran anglesa. Hi ha molts fantasmes allà dins. Sí, especialment davant de miralls i finestres. Ho recordeu? No sé si recordeu una sèrie que es deia, una minissèrie que es deia El misteri de Salem Slot.
O Stephen King. Boníssim.
Amb aquella, hi ha una escena molt, molt, que els que l'han vist la tenen aquí gravada a la retina, d'un nen que saluda a la finestra.
La infinita por.
Finestres. Doncs finestres i miralls és on apareixen tots els fantasmes.
M'està fent por només escoltar-te. No.
Aleshores, jo us recomano, mireu-la davant d'un finestral.
Ah, això, molt bé.
Amb miralls a prop, aquest context. Si us
sols,
munteu aquest
dia a la nit, molt bé.
Mal rotllo us agafarà. He de dir que la sèrie té dos trams, crec que bastant clars. En el primer és quan posa tots els recursos més típics de història de terror, que hi ha? Doncs hi ha la típica capseta de música que fa música de mal rotllo, hi ha nines de vudú escampades per tota la mansió, perquè la nena protagonista li agrada jugar amb aquelles nines així com de vudú, com de capalla. Hi ha objectes que es mouen quan no s'haurien de moure, penjades que apareixen quan no haurien d'aparèixer. O sigui, tot aquest arsenal de
recursos... Ja fa por ara quan ho explica.
Tot aquest arsenal de recursos hi és. Però aleshores... Això és important, a mitja temporada aproximadament canvia i es converteix en una història d'amor.
A veure, aquest gir?
Aquest gir és molt interessant perquè no hi era la novel·la original. Es converteix una mica en el tram final. A mi em va recordar a Sant Juní, però l'episodi de Black Mirror. No vull tampoc dir molt més per no esgarrar-vos res. Però aparenta ser una història de fantasmes, ho és en part, perquè genera aquest, no? Genera aquesta angoixa amb el rotllo pels esperits que apareixen. Però primer, tot està explicat, això és molt important. O sigui, totes les aparicions que apareixen estan explicades. De fet, el penúltim episodi, que és magnífic, és quan totes les peces del trencaclosques encaixen. O sigui, tot el que aparentment és paranormal, sobrenormal, té una explicació, que això normalment no passa en el gènere. Hi ha el monstre, perquè hi ha el monstre, punt. I l'altra cosa és que l'explicació està vinculada amb el passat dels personatges, que es va destapant de personatge per episodi. Cada episodi explica una mica el passat d'aquell personatge, d'on ve i què ha fet, i està vinculat amb els temes que treballa la sèrie, que són el dol i l'amor, i com estan vinculades les dues coses. L'amor, sobretot, des d'un punt de vista de... l'amor és una cosa del present i el passat ho malmet tot. Que està vinculat també amb la idea del fantasma, que no marxa. Vull dir que és una sèrie que està molt treballada més enllà de recursos típics de
fer por.
L'ombra que passa per darrere, i que això també hi és, eh?
I el so fort aquest...
Sí. D'això n'hi ha molt. En surts d'aquests sonors, 3 o 4 per episodi.
Netflix?
A Netflix, a partir de demà.
A partir de demà a Netflix. I ens vols parlar d'una sèrie del Jude Law, no? Que ja en vas parlar
fa
uns dies, oi?
Sí.
The Third Day?
The Third Day, sí. Us en vull parlar perquè hem fet una cosa molt estranya. Something happened here. Something violent. Bueno, no sé si cosa estranya o cosa històrica. O sigui, no sé com definir el que han fet amb aquesta sèrie. Han fet una bogeria increïble que consisteix en fer un especial en directe de la sèrie durant 12 hores.
Com un especial en directe?
Doncs a les 9 del matí començava...
Com un rodatge en directe?
Li diuen esdeveniment, d'acord? Seria el concepte, perquè no es ven bé un episodi. Però sí, és un episodi de la sèrie. De 9 del matí a 9 del vespre, en directe a Facebook.
Ostres.
D'acord? Ara imagineu tot el que això implica per actors, equip tècnic... D'acord? Vull dir que si vosaltres
us
canseu d'estar mirant 12 hores...
No, això és com la marató.
És una marató, sí, exacte.
Ja t'ho explicaré, el 20 de desembre t'ho explico.
Una mica més retorçada, aquesta marató, t'he de dir, eh?
Però... Això no s'havia fet mai, no?
No, és la primera vegada que es fa, i com a experiència, jo us diré, no és una experiència per tothom, perquè... Per començar, qui té temps d'estar 12 hores mirant allò? Jo no ho vaig mirar sencer, ja us ho dic. Vaig anar connectant a trossos.
Vas,
i després ho vaig recuperar, perquè, clar, com que queda tot el vídeo al Facebook, doncs vaig recuperar-ho al Facebook de l'HBO i ho pots recuperar perfectament. El sentit que té això, jo us explico el sentit que té això. La història de The Third Day està ambientada en una illa. D'acord? Hi ha una història d'un personatge, que és el personatge del Jude Law. En aquesta illa tenen unes tradicions, tenen unes creences, creuen en una mena de cristianisme barrejat amb tradicions locals bastant pertorbadores, i aquestes creences a l'illa, la comunitat que viu allà, les transforma en una mena en un festival. Aleshores, durant els tres primers episodis de la sèrie t'estan parlant del festival, que és una mica el context, allò de fons. La idea inicial dels creadors de la sèrie era... Atenció, que és encara més boja, era portar 10.000 fans de la sèrie a l'illa en qüestió, que existeix. Aquesta era la idea inicial. I fer-los participar en el festival, que totalment fictici, de 9 del matí a 9 del vespre. Què va passar? Va passar el coronavirus.
El coronavirus.
No, portarem 10.000 persones. Perquè en comptes de fer una cosa revolucionària, doncs provocarem, no? Expandirem la pandèmia. Llavors van canviar aquesta idea per tenir aquests seguidors en directe al Facebook. Ja us dic jo que en cap moment van ser 10.000 persones mirant allò en directe. Vull dir, l'audiència va ser molt més baixa.
No ha funcionat?
No, des d'un punt de vista de quantitat de gent mirant allò, no.
Però és que són matemàtiques en el càlcul de les audiències,
demanes permís al jefe per dir que vas veure això i potser et diu que no.
Ara, també és veritat que va estar més obert a un públic molt diferent del que hauria estat, perquè qui pot anar, també dieu, estar mirant això per Facebook, pots, però anar-te'n a una illa perquè t'agrada molt la sèrie és una altra història.
Són ganes, també. Sí.
Bueno, és molt... Perquè us imagineu, la idea, tota la idea d'aquest concepte és anar veient els preparatius del festival i després viure el festival, i tot està pensat perquè no hi hagi... Clar, no hi ha elipsis temporals. És una càmera, no hi ha edició, aleshores tu vas veient... Comparteixes temps mort amb els personatges, perquè m'entengueu. Per exemple, el Jude Law es va passar mitja hora amb una pala fent un forat a terra. Aleshores, això com a espectador, quin valor té com a espectador?
Clar, no, no.
Jo us ho diré. Poc, aquest temps
relatiu.
Aquest temps compartit amb ell té una, li dona una dimensió... Yeah. O sigui, comparteixes amb temps amb un personatge d'una manera que no el compartiries amb una sèrie normal. Aleshores, li dona a tot plegat, a tot el que has vist fins a aquell punt, una dimensió de realitat que és molt interessant i de veritat que em sembla que és una proposta molt arriscada, però també molt innovadora, extenuant per l'espectador. molt cansat, però molt interessant també.
Vinga, va, anem a maridar aquest The Third Day, que es pot veure per ser a HBO i l'especial a Facebook. Maria, amb què combina? No només aquest, sinó la maldició d'abans.
Jo, a mi m'ha semblat que, a part de ser dues propostes, que són totes dues superpertorbadores, ens parlen totes dues de personatges que estan fora de context, no? De personatges que estan lluny de casa. A la primera sèrie és una òpera americana que està en una casa britànica, a l'altra punta del seu món, i a la segona és en Jude Law, que estava en una illa estranya, lluny de casa seva, també. I això em porta a posar sobre la taula això de com de lluny de casa et fa sentir el canvi de gastronomia quan estàs en un altre país o en una altra regió, no? No sé, al principi ho va comentar en Toni, a La maldició de Bly Manor, la protagonista, que és americana, es passa tot un capítol sencer intentant fer aquest te que fan els britànics amb aquesta tetera que fa soroll, que xiula, no?
Sí, de fet, és una broma recurrent.
Ah, sí?
Que el te li surt sempre no malament i la resta de personatges al final li diuen, escolta, no facis més.
Deixa-ho estar.
Ara, el xiulet de la tetera també, allò
del dansur... És que segur que fa por, segur que...
Aquell xiulet de la tetera, sí.
Fins i tot això, molt bé.
La gastronomia té molt de ser part d'aquelles coses que et poden fer sentir a casa o et poden fer sentir lluny. L'esmorzar d'hotel, per exemple, és una cosa quan ets de vacances, la gaudeixes com una festa, fa il·lusió baixar a esmorzar i veure aquell bé de Déu de coses, però en canvi, si en lloc de ser de vacances ets constantment viatjant per feina, estar cada dia davant d'aquell esmorzar d'hotel et fa sentir nostàlgia o és com una mica depriment, no? I trobes a faltar la rutina, la gastronomia diària que tens i petita a casa. No sé, recordeu la primera tassa de cafè que et fas quan arribes a casa d'un viatge llarg i estàs cansat? Aquella tassa és com una mica la presa de terra, no? De dir, ara he aterrat, ara sóc a casa. I no sé, jo recordo, per exemple, vivint a França, no hi ha olives. Als supermercats, a les botigues, no hi ha, trobes unes de tant en tant i això et fa sentir diferent. I no sé, les olives, els embotits que fora de Catalunya pots anar a Itàlia a menjar segons què o a Castella a menjar xoriços, però embotits com aquí no n'hi ha.
No són els embotits aquí.
No
hi ha pa amb tomàquet, quan surts d'aquí no et pots
fer pa amb tomàquet. No hi ha pa amb tomàquet com Déu mana. Llavors, jo invocaria per aquestes dues sèries, a part d'aquest cantó reconfortant que necessites quan passes ànsia o passes por, que diu en Toni que no em passa, però jo em moriria, el comfort food, no? Aquest menjar que potser que lliga amb aquestes dues vessants, el viatge a l'espai de fer-te tornar a casa i el viatge en el temps de fer-te tornar a la infància. Aquell menjar que tenim tots en la memòria. Jo us diria que rebusqueu aquella recepta, aquella, que és com una abraçada per dintre, el bol de sopa de caldo, l'estofat calentó que veu aprendre de la mare, el pa amb sucre, la tassa de cafè feta exactament com t'agrada. Aquestes coses, no?
Pa amb sucre. Sí. Mira, això vindria bé, vindria de gust avui.
No és per contrarrestar l'efecte de Bly Manor, no? Una mica. Sí. Jo faria el contrari, menjar alguna cosa incòmoda que no el suportis. Per...
Kriptonita.
Per incrementar...
Kriptonita.
Per incrementar l'angoix.
No, jo em moro amb aquestes sèries.
Què més, Toni?
Va, doncs mira, us parlaré també d'una producció russa que s'ha estrenat a Netflix. Epidemia. Epidemia, не нельзя переждать. Поверь мне, они прорвутся наружу. Doncs mira, això es diu Hacia el Lago i la premissa us agradarà molt perquè no té res a veure amb el moment actual. Va sobre un virus que s'escampa. De veritat? Tot el que us porto és real. Que s'escampa a Moscou i infecta centenars de persones provocant un escenari de caos. Per tant, si no l'havíeu tingut prou amb el col·lapse, te recordeu la sèrie de Filme?
Sí, i tant.
Doncs aquí teniu més gent, diguéssim, en mode supervivència, passant per sobre de qui faci falta per aconseguir menjar o per aconseguir gasolina. És més, en aquesta sèrie no només és gent intentant sobreviure, sinó que és gent aprofitant-se de la circumstància per deixar anar els seus instints més sàdics. Però sàdics, sàdics, vull dir que se'n van força a l'extrem, eh? Aleshores, el que marca aquesta sèrie com a diferent d'altres sèries que podeu veure de l'estil, de situacions de supervivència, és que barregen tres famílies diferents que no se suporten entre elles. O sigui, el centre de la família és un home que viu fora de Moscou i la seva exdona i el seu fill. Aleshores, ell que té la seva una altra bona banda, va a Moscou per ajudar el fill, bàsicament, però hi ha la bona pel mig. I a banda hi ha un amic d'aquest senyor que és insuportable i que la seva actual parella no el suporta. Total, que acaben tots junts en aquesta situació de supervivència, que s'han d'ajudar els uns als altres, odiant-se entre ells. No? I aleshores la sèrie el que fa és treballar tant la part familiar com la part de la pandèmia.
Hacia el lago, a Netflix. I ara una protagonitzada per Ethan Hawke.
My name is John Brown and I am here to defeat slavery.
Wow, és sí, ell?
És ell, és ell. És ell, no sé què s'ha pres, però...
Amfetamines,
és ell elèctric. La Maria ens podrà dir què podem prendre per tenir aquesta... Què podem menjar per tenir aquesta energia vital. Ell és el millor d'aquesta minissèrie, que es diu El pájaro carpintero, i interpreta un personatge històric, l'abolicionista John Brown, que creia que només amb violència aconseguiria acabar amb l'esclavitud i emprèn una croada personal amb els esclavistes. És un personatge molt excèntric, molt passat de rosca, molt boig, que va citant fragments de la Bíblia mentre executa gent, mentre amb l'escopeta disparant a gent, i que l'Ethan Hawke interpreta amb aquest fervor que heu sentit, molt convincent i amb molt de carisma, i és un paper que li va... I em sorprèn una mica pel registre del que li coneixem, però que li va perfecte. És molt lògic perquè ell és co-creador de la sèrie, vull dir que s'ha fet el vestit a mida d'aquest boig excèntric, i és un personatge que se t'emporta una mica per davant, perquè és un personatge molt fascinant. És algú que aparentment creu molt en Déu i ho fa tot per Déu, però al mateix temps se salta Déu quan li convé.
A la torera.
Com li ve de gust. Té un... Malgrat que el que està explicant és història, no es pren tampoc la història gaire seriosament. Vull dir, com a sèrie històrica, crec que deu ser probablement poc rigorosa, ja us aviso. Té un to Tarantino una mica Django desencadenat, recordeu, incloent l'ús de tipografies amb colors llampants. I és una sèrie que bueno, és una manera diferent d'explicar el que va ser un personatge que va ser clau en després, que va ser l'espurna, podríem dir, en l'esclat de la Guerra Civil Americana.
El pájaro carpintero, com a mínim, el títol sona bé, és atractiu,
sí,
no?
Sí, està atrevit. Basat en una novel·la del James McBride. Es pot veure això, per cert, a Movistar.
A Movistar. No ho he dit. Amb què maridem El pájaro carpintero?
Ai, a mi és que només veient el tràiler ja m'ha fet salivar. Sí, perquè m'imagino arrossegant un conill encertat en un pal i cuit a foc a terra.
Bueno, sí, és aquest món, eh?
Clar.
Dir, no es dutxen gaire...
Bueno, no passa res, no passa res.
No ens podem dutxar, no, per mi.
Nosaltres sí, Nosaltres però sí. Els
personatges deixen. No, jo he anat mirant i buscant sobre la gastronomia d'aquesta època als Estats Units i és curiós com abans de la Guerra Civil i fins i tot després... Les fonts més reputades coincideixen a dir que a Amèrica no hi ha esmorzar, dinar o sopar típic. No només no hi era llavors, sinó que tampoc hi és ara. Perquè Estats Units és una nació habitada per colons de provinences tan diferents que cadascú cuinava segons els feia a la seva terra natal. Llavors, encara, en plena adolescència d'aquesta nació, que és relativament recent, no hi ha cuina pròpia, i això és superinteressant. Llavors, en aquest moment on ens planteja la sèrie, encara la revolució industrial comença per mitjà del ferrocarril a portar aliments en grans quantitats arreu del territori, però ens trobem amb cowboys que viatgen con lo opuesto, és a dir, porten carn seca, van collint coses d'aquí i allà i cacen. Llavors, jo us convidaria a casa a mirar la sèrie sense por d'embrutar, però fent servir el foc, la flama, de veritat. Sigui la flama dels fogons per fer una escalivada com la que vam fer amb Teheran, sigui la llar de foc si la teniu per fer una mica de carn a la brasa, o sigui el que jo feia quan era petita amb la iaia Margarita, que agafàvem una agulla de cosir, punxàvem fuets i els rostíem a la catalítica, l'estufa de butano, meravellós.
Amb el fuet? De fuet veritat. Rostit?
Sí, el fuet, sí? Botifarretes o llonganissa, sí. Com els, a veure, els cowboys, ara els americans ho fan amb els marshmallows, aquelles nubes repugnants. No, agafeu, proveu la secallona, proveu el fuet o la botifarra blanca, la punxeu i la feu al foc. I bueno, així és com que et fiques a dintre de la sèrie, no? Entres amb el rotllo dels vaqueros.
Mira, ara que parlaves d'americans, el Toni vol parlar de South Park?
Sí, perquè han fet un... I love you social distancing. No one's around. És que m'encanta aquest número musical. Han fet un, em sembla, del més brillant, el que han fet, que és un episodi especial pandèmia.
Home!
I això és part que torna a dir, farem un episodi especial pandèmia, i aquest número musical és, bàsicament, és Cartman, que és un dels nens de la sèrie, un dels meus personatges preferits, que, bàsicament, fa una cançó a favor del distanciament social, que li encanta el fet de no anar a l'escola i de passar-se el dia a casa i menjar cereals tot el dia. I és un episodi que, molt fidel a l'esperit South Park, sí que va sobre el tema de la pandèmia, el coronavirus. Per exemple, comença només començar amb un home que surt de casa increpant els veïns perquè no porten la mascareta com toca. D'acord? Així comença l'episodi. I posa tot el que podríem esperar, doncs gent que fa el que vol amb les mesures, veïns que es converteixen en policies, nens confinats, fins i tot hi surt el ratpenat xinès. Vull dir, hi ha tots els elements del coronavirus. Sí, té un paper... És igual, no és amb el ratpenat. Hi ha el Mickey Mouse també inclòs per allà al mig, però ells aprofiten, ja que fan un especial, i també inclouen la brutalitat policial, que és un tema ara mateix molt candent als Estats Units. Sí. I, per exemple, un dels moments estel·lars de l'episodi és quan acomiaden, bueno, envien a casa els mestres perquè estan infectats, i per substituir els mestres posen els policies, els quals han acomiadat de les comissaries perquè han reduït
les plantilles.
Les plantilles. I aleshores et trobes tot de policies controlant nens, i a la primera rètrica, en 2 segons, amb accidentalment un nen negre, no?
Ai, no!
Perquè això és South Park. Aleshores, ja sabeu que hi ha, és una de les sàtires més crues de la tele, i aquest episodi es pot veure de franc, de fet, al web de South Park, que és southparkstudios.com.
I de franc, que bé, no?
De franc, sí, molt bé.
És una notícia. Què hi posaríem, a South Park?
Va, despicorre, barranades i dolç salat, xocolata, fuet, formatge, figues, llardons i conguitos, ganxitos i nubes, tant li és.
Molt bé. Doncs,
a saco.
De tot.
De tot.
De tot. Maria i Toni, moltes gràcies.
Plaer.
Ja ho tenim, això. Avui fa un dia de mirar sèries, que sí?
Sí, home, a més tenim un cap de setmana llarg. Per això deia el tema de la marató de Bly Manor. Repenseu-vos-ho.
No, jo no m'he de pensar
res. Són només fantasmes, no passa res.
No m'he de pensar res. Ja t'ho dic ara. Jo em quedaré amb The West Wing.
Ah, home.
Que a més, ara que venen eleccions, doncs ara, molt ràpid aquí el Cesc. Molt bé. Doncs sí, amb això.
A més, els tens els dos a l'hospital, no? Vull dir, tens el president Bartlett.
Sí, un ha sortit més ràpid que l'altre.
Sí, és el que té la ficció. Vull dir, la ficció del Trump.
O sigui, un té un virus mundial i surt al cap de 3 dies, l'altre encara està allà a l'hospital. Sí. Vinga, va, doncs apa, fins la setmana vinent. Moltes gràcies als dos.
Fins ara.
De res.